Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, Lloret de Mar. Lloret s'assegura una inversió de 63,7 milions d'euros els pròxims 3 anys, fruit de l'entesa entre el sector públic i privat. L'Ajuntament de Lloret de Mar, el Govern català, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i la Mesa del Turisme es comprometen a finançar diverses actuacions per la reconversió turística del municipi. Fins l'any 2019, les administracions públiques invertiran 3,7 milions d'euros que permetran executar algunes de les accions previstes en el Pla Operatiu de Renovació de Lloret, com per exemple la millora i finalització dels camins de ronda, un pla de dinamització comercial, l'adequació de la plaça Pere Torrent, convertir el municipi en una destinació intel·ligent, o i execucions vinculades a la ciutat esportiva. Per la seva banda, els empresaris de la destinació asseguren que invertiran uns 20 milions d'euros anuals fins l'any 2019 també per millorar les seves infraestructures d'hostaleria i d'oci. En uns minuts valorarem aquesta important injecció econòmica per la destinació amb l'alcalde Jaume Dolçat. Amb ell també li preguntarem sobre la seva participació dissabte a l'acte de suport al referèndum pel pròxim 1 d'octubre. Molt bon dia, Lloret de Mar. Iniciem setmana carregats d'informació. Tot seguit us avancem la resta de continguts de la mà de Josep Altafulla. Josep, molt bon dia i bon dilluns.
Bon dia, Rosa. Ple municipal aquesta tarda a Lloret de Mar. La convocatòria inclou 3 punts en l'ordre del dia a banda de 2 mocions. Un dels temes que s'abordaran serà la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic. Pel que fa a les mocions, la primera és del grup En Lloret Si Se Puede, que vol que l'Ajuntament faci un llistat de tots els béns que té l'Església Catòlica Lloret. La segona la vehicula Ciutadans, que vol celebrar un debat de l'estat del municipi abans que acabi aquest 2017. En parlarem d'aquesta qüestió amb el regidor del Partit Taronja, Jaime Muzas. La segona part del programa tindrà com a conductor els esports. El fil conductor serà, doncs, aquest tema perquè, en primer lloc, ens farem ressò que Jonathan Romeo s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en la prova dels 3.000 metres obstacles. Ho va fer la setmana passada en el míting internacional Ciutat de Barcelona. El mateix atleta ens visitarà els estudis per explicar-nos quines sensacions ha experimentat al llarg de la cursa. Amb el president del Club Unió Futbol Sala Lloret, Josep Maria Rivera, anunciarem que aquesta setmana s'obren les inscripcions de la nova edició del torneig Santa Cristina, un clàssic per aquestes dates. En futbol, Lloret de Mar serà la seu del torneig internacional de futbol base, Trofeu Mediterrani, que enguany arriba a la 31a edició. L'organitza l'empresa Travel Sports i reunirà equips de diferents edats. En concret, hi haurà 6 categories, benjamí a la via infantil, cadet, juvenil i amateur. Els detalls de la competició ens els donarà Isidre Riutort, membre de l'organització. I per últim, el pròxim diumenge se celebra la 32a travessia Badia de Lloret. L'organitza, com cada any, el Club Natació Lloret. S'espera superar les 300 persones de l'última edició. La prèvia d'aquesta prova la comentarà la presidenta del Club de Natació Lloret, Olga Valls.
I com sempre, tenim a punt en Miquel Bernés, que pel que el sembla ens informarà, doncs, que aquesta setmana tornen a pujar els termòmetres. També tindrem temps de passar pels quioscos per tal de fer un repàs de titulars de la premsa del dia. Salutacions de part d'en Capop, Moisés García i Eduard Lanzas a la producció i de Josep Altafulla i Rosa Giral a la locució. Sigueu benvinguts a la ràdio de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 4 minuts del matí, el primer titular que busquem, com és habitual en el Bon Dia, Bon Hora, és el del temps, el de la previsió meteorològica, la crònica i tota la informació la té el nostre company Miquel Bernis. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem setmana amb ambient encara molt fresc, molt agradable aquest matí de dilluns, i també aquest migdia les temperatures es mantindran en una línia bastant similar al cap de setmana. Hem d'esperar que faci més calor aquests pròxims dies a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot a cara dimecres i dijous tindrem un pic de calor que no serà ni molt menys tan fort com els del mes de juny, però sí que farà que la temperatura de sensació torni a enfilar-se per sobre dels 30 graus al migdia, màximes de 27-28 graus de temperatura real al voltant de la selva marítima. Després d'això, però, probablement tornarà a baixar la temperatura de cara a divendres i l'inici del cap de setmana. Per tant, de moment, setmana d'estiu, però sense cap clar indicador de que hàgim de tenir una calor especialment forta al llarg dels pròxims 8 o 10 dies. Pel que fa a l'estat del cel, domini del sol avui, també demà i dimecres el temps serà molt tranquil. A partir de dijous i divendres, una mica més de variabilitat, sobretot de cara a divendres, moment en què podríem arribar a tenir alguns ruixats i tempestes al voltant de Lloret. Seria segurament el moment de més inestabilitat de la setmana, perquè el cap de setmana pinta també amb més sol que no pas núvols. Per tant, setmana amb un petit canvi de temps entre dijous i sobretot divendres, i amb calor especialment al voltant de dimecres i de dijous.
Gràcies, Miquel, per tota aquesta informació. La temperatura que tenim ara mateix aquí a Lloret de Mar, al centre de la vila, és de 18 graus, la humitat del 82%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Som a dilluns 3 de juliol del 2017, passem pel quiosc i mirem les portades de la premsa comarcal. Repassem el punt avui, primera pàgina, el titular diu: multituds en el primer festiu de rebaixes. Uns 130.000 visitants han passat des de divendres per l'espai gironès. Moltes botigues del centre de Girona van tancar ahir, algunes afectades per l'aiguat. També diu el punt avui que toquen 26 milions d'euros a Ripoll. Troben mort el veí de Llançat desaparegut. El cos del belga Jacques Regnier va ser localitzat a una zona boscosa aïllada. I també diu el punt avui, la seva portada, que Afònica supera amb nota la prova del mal temps. El Festival Banyolí, que la iaia va tancar ahir a la Tirona i a la Muralla, no ha hagut de suspendre ni un sol concert. Anem ara amb el Diari de Girona. Portada, un casteller resulta ferit greu en sortir disparat d'un pilar a Figueres. En caure va impactar amb força contra el terra i va haver de ser ingressat d'urgència a l'Hospital Trueta de Girona, on continua amb pronòstic reservat. També diu el Diari de Girona que parla d'una bona arrencada de rebaixes. El centre comercial Espai Gironès de Salt rep uns 130.000 visitants. El primer cap de setmana els descomptes van del 40 al 70%. I també diu que els botiguers de Girona demanen la declaració de zona catastròfica després de l'aiguat d'aquest cap de setmana. El mateix titular trobem en el Diari de Girona i en el punt avui és que plouen 26 milions d'euros a la loteria de Ripoll i Sant Joan. El Festival Ítica de Palafrugell supera el llistó dels 10.000 assistents. També diu Diari de Girona que els naturalistes volen una moratòria d'amarratges a la Costa Brava i que Vidreres, la veterinària expulsada del col·legi, continua exercint.
Doncs hi ha més titulars de la jornada que repassem a continuació. Per exemple, el diari La Vanguardia es fa ressò d'una enquesta que publica i que titula en la seva primera plana que aquesta enquesta conclou que Esquerra Republicana guanyaria i podria fer dues possibles majories. El diari La Razón afirma que els alcaldes del PDeCAT no firmen cedir els locals per l'1 d'octubre. El periòdico entrevista a Ada Colau i en subratlla aquestes paraules: tirar milles amb el referèndum no és eficaç. El diari El País assegura que un foro de model bolivarià faria la Constitució catalana. El diari Ara titula la seva primera plana: veïns del Raval atemorits pels traficants de droga. Mentre que el diari El Mundo ofereix avui en portada que Soria va dimitir després d'informar Montoro sobre un compte bancari de la seva mare a Suïssa.
I acabem de repassar aquests titulars de portada amb els que trobem a la pàgina web 324.cat, que diu que la llei del referèndum invocarà acords de l'ONU i resolucions de la Haia. Detinguts tres dels militars d'Arran que van participar a la protesta a la seu del Partit Popular. Una nena de 12 anys a punt d'ofegar-se a una piscina d'un hotel a Salou. El Prat estrena dos nous vols intercontinentals a l'Havana i a Hong Kong. Blockchain, la tecnologia que vol deixar fora de joc els gegants d'internet. I per acabar, en esports, Alemanya es proclama campiona de la Copa Confederacions per primera vegada en derrotar Xile a la final per resultat 0-1.
Màxim en qualitat,
Màxim, en varietat, a restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània. Amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
¿Su negocio no acaba de funcionar y no sabe por qué? ¿Le gustaría crear su empresa? ¿Tiene una idea de negocio y no sabe cómo llevarla a cabo? En MyDE encontrará la solución. MyDE es un despacho profesional especializado en marketing y estrategias empresariales establecido en Lloret de Mar. Contacte con nosotros en nuestra web, myde.es. La primera entrevista es gratuita. Repetimos, myde.es.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te, sigui quin sigui, el vehicle que condueixis. I ara, els 3 mesos d'estiu, et surten gratis. RAC, i som per ajudar.
Vine a veure'ns a l'oficina del RAC de Lloret a l'avinguda Vila de Blanes, al costat de la benzinera Cepsa, o truca'ns al 972 36 37 63. RAC, i som per ajudar.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. Iniciem el primer bloc informatiu del Bon Dia, Bona Hora. L'Ajuntament de Lloret, el Govern Català, el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i la Mesa del Turisme es comprometen a finançar diverses actuacions per la reconversió turística del municipi.
Fins al 2019, les administracions invertiran 3,7 milions d'euros que permetran executar algunes de les seccions previstes en el Pla Operatiu de Renovació de Lloret, com, per exemple, la millora i finalització dels camins de ronda, un pla de dinamització comercial, l'adequació de la plaça de mossèn Pere Torrent, convertir el museu al municipi, volem dir, en una destinació intel·ligent i execucions vinculades a la ciutat esportiva.
Per la seva banda, els empresaris de la destinació asseguren que invertiran uns 20 milions d'euros anuals fins al 2019 per millorar les seves infraestructures d'hostaleria i oci.
L'acte de la signatura ha tingut lloc aquest passat divendres als Jardins de Santa Clotilde. Hi ha assistit el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que ha justificat el desplegament del Pla Operatiu a Lloret perquè el municipi és prescriptor del model turístic del país.
La signatura de conveni és un acte de confiança respecte a Lloret de Mar i respecte al seu futur, perquè estem convençuts, totes les administracions que hi som, que aquest acte té sentit. I té sentit si creiem que hi ha futur. I el futur hi és. Perquè quan parlem de model turístic de país i quan parlem de Catalunya és una potència turística, si no parléssim de Lloret de Mar i si no penséssim en Lloret de Mar, doncs tindríem una Catalunya amb un forat al mig.
Per la seva part, la vicepresidenta primera del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, Marta Felip, ha assegurat que l'obtenció de recursos econòmics donarà impuls, l'impuls que necessita el municipi.
Tenim el deure, com ha dit, per ser Lloret la primera destinació turística de la Costa Brava, però una destinació històrica, eh? Acull el 25% de turistes que venen a la Costa Brava. I també podem dir que és la destinació amb més projecció internacional. Estem convençuts, doncs, d'aquest pla, aquest conveni que signem, serà la sacsejada i l'impuls definitiu de Lloret de Mar.
Pel que fa al sector privat, el president de la Mesa Empresarial, Josep Maria Molist, ha posat en valor la capacitat d'entesa entre el col·lectiu que representa i els ens públics. Un fet que, segons ha explicat, és del tot inèdit.
I per primera vegada en la llarga trajectòria que tinc jo a Lloret de Mar, empresarialment parlant, que vaig conèixer l'any 65, doncs fins ara, doncs no havia vist mai la possibilitat, ni entrevist la possibilitat, de que el sector privat i el sector públic arribessin a anar de bracet amb tota aquesta sèrie de qüestions que fan referència al turisme. Per tant, això, que s'ha establert un vincle de comunicació fort, definitiu, jo diria definitiu, entre els dos, entre el sector privat i el sector públic.
Amb la signatura del conveni per a la reconversió turística de Lloret, el municipi s'assegura una font de finançament complementària fins al 2019.
Un cop segellat l'acord entre les parts implicades, volem fer una valoració amb l'alcalde de Lloret, que Jaume Dolçat, el tenim al telèfon. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Satisfets per aquest acord?
Extremadament satisfets. Com vam explicar a l'entrada, tindrem una font d'ingressos alternativa a tot allò que ja tenim fins a l'any 2019. Per tant, ens assegurem que l'any 2017, 2018 i 2019 les administracions invertiran a Lloret de Mar d'una manera forta i decidida. I el que és més important és que els privats doncs, es comprometen a fer aquesta inversió en els seus establiments per un valor com a mínim de 20 milions d'euros i coparticipen en tot en aquest procés doncs, de transformar Lloret de Mar. Per tant, és una gran notícia des del punt de vista econòmic, però també des d'un punt de vista moral.
Quines actuacions es faran al llarg d'aquests 3 anys d'inversions?
Doncs n'hi ha moltes de definides que, de fet, ja venien definides quan es va signar aquest conveni del Pla Operatiu en el seu moment, quan es va aprovar, perquè el que fem ara és dotar-nos d'aquests diners per fer aquestes actuacions. El tipus d'actuacions venien definides des de fa temps, n'hi ha de molt importants. El camí de ronda és una actuació molt important, en la qual ja hi estem treballant tècnicament per tota una sèrie d'informes que ja estan fets i, per tant, el que s'està treballant és amb l'execució d'aquest pla de ronda, inversions en turisme esportiu, unes futures pistes de raqueta, per tant, d'esports de raqueta a l'entorn de la piscina, treballar temes d'esmar, per tant, d'inversions n'hi ha moltes que milloren la mobilitat, l'urbanisme, Lloret de Mar com a ciutat esportiva, n'hi ha de molt tipus.
A la presentació vostè va posar de relleu que Lloret com a destinació turística madura de primer nivell es mereixia ser la pionera en la reconversió turística de Catalunya.
Doncs sí, som la primera. És una prova pilot. Sé positivament, i ho sé des de fa temps, que hi ha d'altres destinacions de son i platja madures d'aquest país catalanes, doncs que ja fa temps que piquen a la porta de la Generalitat, doncs, per poder establir un pla operatiu com el que tenim a Lloret de Mar, un pla de reconversió com el que tenim a Lloret, i per tant ens fa estar orgullosos ser els primers, ser pioners, ser vanguardistes en això. I com dic, l'autèntic tret diferencial és que la mesa del turisme, per tant, el sector privat, per tant, els hotels, els restaurants, els comerços, l'oci, diur, l'oci nocturn, tots aquesta gent, doncs, formen part d'aquesta mesa i, per tant, es creuen, doncs, que el futur de Lloret, doncs, ha de ser millor del que és actualment, que ja és bo, que ja fa temps que estem fent aquesta reconversió, però creuen, doncs, que és el moment de fer el tomb definitiu.
El conseller va dir actualment que creu que el futur de Lloret, creu en el futur de Lloret, volem dir, com a prescriptor del model turístic del país. Diria que això és una responsabilitat afegida?
Doncs sí, el conseller va dir que creia en Lloret de Mar com a la gran destinació turística de sol i platja d'aquest país. Per tant, doncs, que el govern de la Generalitat ens faci costat amb un model de reconversió com el que volem perseguir, doncs és molt important. De fet, sense l'ajuda de la Conselleria d'Empresa, de la Direcció General de Turisme, no estaríem en aquest punt en què estem ara. Ells hi han cregut molt, tant l'actual director general, el senyor Octavi Bono, com l'antiga directora general, la senyora Marian Muro, doncs hi han cregut en aquest moment, en aquest projecte des del primer moment, des del minut zero, i també és gràcies a ells, doncs, que ens ajuda a guanyar credibilitat, perquè no és el mateix afrontar-ho com a administració local, amb els pros i amb els contres, que tenir una administració supramunicipal, com és en aquest cas el govern del país, sense oblidar, doncs, l'aportació, doncs, que també farà el Patronat de Turisme a Costa Brava, que és molt important, és la nostra marca paraigües, és la nostra referència immediata com a Patronat de Turisme, i per tant, doncs, que hi siguin, doncs, també és molt important per nosaltres.
Alcalde, li volem preguntar per una altra qüestió, ja que, doncs, dissabte passat vostè va participar en l'acte de suport en el referèndum de l'1 d'octubre. En quin sentit es dona aquest suport? Què podem avançar de cara a l'1 d'octubre pel que fa a Lloret de Mar?
Bé, avançar ben poca cosa, perquè no en sabem res. El que sí que sabem és el mateix que sap la resta de les persones, que el dia 1 d'octubre, doncs, hi ha una intenció ferma de fer una pregunta dicotòmica i clara, i el que nosaltres, doncs, estarem sempre és estar al costat de la democràcia. Per tant, creiem, doncs, que poder-li preguntar a un país quina forma de govern vol, com és el cas, doncs creiem que suma, i suma tant pels que pensen que sí com pels que pensen que no, que és igual de lícit i de respectable. Per tant, en aquest sentit, estar al costat de la democràcia, se'ns va convocar, o se'n va convocar en aquest cas, per si volia formar-ne en part, doncs, aquest acte solemne en prova de la democràcia, i ens va, bueno, va semblar oportú, doncs, ser-hi com una persona més dels centenars que hi havia, i això és tot.
Sabem que demà es donaran més detalls de l'1 d'octubre, del referèndum, però en qualsevol cas, a Lloret cedirà espais municipals perquè es pugui votar, com...
Doncs aquesta és la intenció. La intenció és, doncs, que participarem com en qualsevol, com també hem fet en d'altres vegades, en d'altres circumstàncies, doncs, a dir espais municipals, doncs, perquè es pugui votar i exercir el dret democràtic amb total normalitat, però com dic, com hem fet sempre amb altres associacions o amb altres entitats que ens ho han demanat. Per tant, normalitat absoluta i bé, i col·laboració en un tema tan democràtic com és poder votar.
Tenen pensat alguna solució alternativa en cas que no es poguessin votar a les seus que serien designades des d'aquí?
Doncs ara mateix no. La veritat és que ara mateix no és un tema que em tregui molt la son, perquè el que estem és centrats a la nostra gestió local i, per tant, no depèn massa... Ara mateix no depèn massa de l'Ajuntament, és un tema ni de cap, ni de què, ni de cap. És un tema molt més... és un tema molt més judicial o del govern de la Generalitat. Per tant, són ells qui han de trobar les solucions i veure quines possibles pedres al camí hi ha. Nosaltres, com a ajuntaments, o com a mínim en el nostre cas, estem molt centrats a la gestió diària i a la gestió local dels 1.000 assumptes que tenim pendents, i per tant, doncs, quan arribi el moment, veurem quines possibilitats hi ha.
Alcalde Jaume Dolçat, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Les 8 i 24 minuts al matí, canviem de tema. Ple municipal aquesta tarda a Lloret de Mar. La convocatòria inclou diferents punts a l'ordre del dia, a banda també d'un parell de mocions.
Un dels temes que s'abordaran serà la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels habitatges d'ús turístic. Es pretén regular-los d'una manera més estricta, amb una normativa que, entre altres aspectes, aporti més facilitats per identificar els seus responsables. Per tal de controlar les seves condicions, també es crearà un cos d'inspectors format per 4 persones que vigilarà els habitatges. A més, i a llarg termini, es vol limitar la seva creació segons el nombre de huts que hi hagi a cada zona del municipi.
Aquesta ha estat una de les preocupacions dels veïns que es van recollir en els diferents tallers del Repensa Lloret. Aquesta tarda, però, es debatrà en sessió plenària.
I un segon punt d'interès serà l'aprovació definitiva del plànol de la delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Pel que fa a les mocions, que se'n presenten dues, la primera és del grup El Lloret Si Se Puede. El partit vol que l'Ajuntament faci un llistat de tots els béns que té l'Església Catòlica a Lloret, amb l'objectiu de fer arribar les dades a la coordinadora d'àmbit estatal Recuperando i també al Parlament.
El portaveu Paulino Gracia ha explicat que és injust que, segons la llei hipotecària dels anys 40, l'Església estigui exempta de pagar els impostos que li pertoquen.
La immatriculació eclesiàstica es que la Iglesia puede registrar por primera vez cualquier propiedad con el certificado de dominio. Es un papel que hace el mismo cura. Cuando hay una propiedad que nadie reclama, pues el cura o la Iglesia, si se entera, hacen ese documento y directamente pasa a ser de la Iglesia. Entonces, lo primero que queremos hacer es hacer un recuento en Lloret de Mar si se ha hecho algo de eso por parte de la Iglesia o no. Y a partir de ahí, enviarlo a la coordinadora, que la coordinadora lo que haría sería denunciarlo.
Podem ja ha fet aquesta gestió en altres comunitats autònomes com les Illes Balears i Aragó i pretén impulsar-la arreu de l'Estat. La finalitat és aconseguir que l'Església pagui impostos pels seus immobles.
El regidor d'En Lloret Si Se Puede dubta sobre si aconseguirà el suport necessari perquè la moció prosperi a la vila.
No lo sé, porque PDeCAT, l'antigua Convergència, no és un partido que esté en contra de la Iglesia, sino al contrario, sino que la favorece. Entonces, bueno, quien gobierna son ellos, con Esquerra Republicana y PSC, y no lo sabemos si va a salir o no. Nosotros, desde luego, nuestra obligación es presentarla.
La segona moció que es debatrà en el ple d'avui, que s'hi abordarà, volem dir, la presenta el grup de Ciutadans. Vol celebrar un debat de l'estat del municipi abans que acabi el 2017.
La formació taronja que vol que realitzi una sessió monogràfica cada any. L'objectiu és poder tractar les polítiques de l'equip de govern, així com la situació de les diferents àrees de Lloret.
El partit vol que sigui semblant al debat sobre l'estat de la nació que realitza el Congrés dels Diputats o el debat de política general que se celebra en el Parlament de Catalunya. Consideren que és un aspecte de normalitat democràtica i de transparència en la gestió que portarà la informació necessària als veïns de la vila.
En aquest sentit, la moció demana que l'acord s'incorpori a l'esborrany del reglament orgànic municipal i de participació ciutadana. També proposen que el debat no es realitzi durant l'any en què se celebren les eleccions municipals.
Ampliem la informació amb un dels regidors del grup municipal de Ciutadans, que és Jaime Muzas. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia, Rosa.
Per què heu decidit presentar aquesta moció?
Bé, com bé heu explicat, la idea és implantar al nostre municipi aquesta idea, el que seria un nou debat, de forma similar al que es fa al Congrés dels Diputats des de l'any 1983 i també al Parlament de Catalunya amb el debat de política general. Entenem que bueno, és un exercici de transparència, de rendició de comptes, de control polític, d'execució de programes. Per exemple, precisament ara que estàveu parlant d'aquest pla operatiu de turisme, de reconversió turística, on hi ha unes inversions a uns anys vista, doncs això també serviria per tenir constància de quina és l'execució real que es va fent any a any.
Quin format tindria aquest debat?
Bé, el que hem dit a la nostra moció, la idea és celebrar una junta de portaveus on s'estableixi tant el format del debat com la data de celebració. Hem de tenir en compte, en el cas del debat de l'Estat de la Nació que es realitza al Congrés dels Diputats, no hi ha una regulació específica. El Parlament de Catalunya, sí, el seu reglament sí que preveu quin és el format d'aquest debat de política general. La idea entenc que seria mirar-nos aquest reglament del Parlament, i treure'n algunes idees per tal d'introduir-lo en el nostre municipi.
En qualsevol cas, entenem que hi haurien de participar tots els grups municipals.
Sí, així és. La idea és que sigui una bona eina per amb dues parts. D'una banda, el govern, que haurà de fer el que és el diagnòstic de la situació del municipi, que haurà de fer un balanç de la gestió feta durant el darrer any i on hauria d'anunciar quins són els seus objectius pel següent exercici polític, i d'altra banda l'oposició, que ens serviria com a una eina complementària de control de l'acció de govern, i alhora ens serviria no només per exercir aquesta fiscalització de l'acció de govern, sinó també per dur a terme una sèrie de propostes en cada una de les àrees que poguéssim tractar.
Aquest tipus de mocions, és a dir, que es plantegi un debat així a l'àmbit local, sabeu si es fa o s'ha aprovat en altres municipis?
Sí, en altres municipis ja fa temps que es fa. Sí que és cert que en molts d'ells el que s'ha fet és introduir-lo a través d'una modificació del que és el reglament orgànic municipal. Com que nosaltres no disposem del mateix, és per això que en el tercer dels acords de la moció diem que s'introdueixi en aquest esborrany que ja s'està preparant per aquest segon semestre de l'any 2017. El nostre grup també va pensar en esperar-se per tal de, si es tramitava aquest reglament orgànic, introduir-lo directament, però vist que portem ja més de 2 anys al consistori que no acaba de sortir, hem decidit presentar aquesta moció i introduir un acord on es digui que es tindrà en compte a l'hora de dur a terme aquest reglament orgànic municipal.
I heu parlat amb els altres grups a veure què opinen d'aquesta moció?
Bueno, jo personalment amb l'equip de govern no n'he parlat. L'altre dia a la comissió informativa l'únic que he obtingut han estat alguns comentaris d'alguns companys de l'oposició, que entenc que sí que ens donaran el seu suport. De fet, hi haurà una esmena que en principi no tindrem cap problema ni introduït al grup d'iniciativa. I, de totes formes esperem que surti aprovada.
Doncs, Jaime Muzas, esperem que arribi el ple a partir de les 6 de la tarda per veure com va tot plegat. Agraïm molt la trucada telefònica a aquesta hora del matí i que estigui estat present en el Bon Dia, Bona Hora.
Molt bé, vinga, gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Pràcticament les 8 i 32 minuts, temps pel temps. El que fem ara és recuperar la informació de la crònica meteorològica de Miquel Bernés. Bon dia.
Bon dia, Rosa. Comencem setmana amb ambient encara molt fresc, molt agradable aquest matí de dilluns, i també aquest migdia les temperatures es mantindran en una línia bastant similar al cap de setmana. Hem d'esperar que faci més calor aquests pròxims dies, a mesura que vagi avançant la setmana, sobretot a cara dimecres i dijous tindrem un pic de calor que no serà ni molt menys tan fort com els del mes de juny, però sí que farà que la temperatura de sensació torni a enfilar-se per sobre dels 30 graus al migdia, màximes de 27-28 graus de temperatura real al voltant de la selva marítima. De moment, setmana d'estiu, però sense cap clar indicador de que hàgim de tenir una calor especialment forta al llarg dels pròxims 8 o 10 dies. Setmana amb un petit canvi de temps entre dijous i sobretot divendres, i amb calor especialment al voltant de dimecres i de dijous.
Gràcies, Miquel Bernis. Per aquesta informació, la temperatura que tenim ara mateix a Lloret de Mar és de 18 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Anem amb els titulars de la premsa comarcal. Comencem amb la portada del Diari de Girona d'avui dilluns, dia 3 de juliol del 2017. Un casteller resulta ferit greu en sortir disparat d'un pilar a Figueres. En caure va impactar amb força contra el terra i va haver de ser ingressat d'urgència al Trueta de Girona, on continua amb pronòstic reservat. Els botiguers de Girona demanen la declaració de zona catastròfica. Bona arrencada de rebaixes al centre comercial Espai Gironès a Salt, rep 135.000 visitants el primer cap de setmana. Els descomptes van del 40 al 70%. 70%. També diu Diari de Girona que plouen 26 milions d'euros a la loteria de Ripoll i de Sant Joan. El festival ITK de Palafrugell supera el llistó dels 10.000 assistents. Els naturalistes volen una moratòria d'amarratges a la Costa Brava i a Vidreres la veterinària expulsada del col·legi continua exercint. Anem ara amb el Punt Avui amb la seva portada Multituds en el primer festiu de rebaixes. Uns 135.000 visitants han passat des de divendres per l'espai gironès. Moltes botigues del centre de Girona van tancar ahir, algunes afectades per l'aiguat. També diu el Punt Avui que toquen 26 milions d'euros a Ripoll, que troben mort el veí de llançat desaparegut. És el cos del belga Jacques Regnier, que va ser localitzat a una zona boscosa aïllada. I per acabar, també diu el Punt Avui que Afònica supera amb nota la prova del mal temps.
Més titulars de la jornada a altres rotatius. Per exemple, La Vanguardia, que ofereix una enquesta que conclou amb titulars que Esquerra Republicana de Catalunya guanyaria i podria fer dues possibles majories. La Razón afirma, però, que els alcaldes del PDeCAT no firmen cedir els locals de l'1 d'octubre. El periòdico entrevista a Ada Colau i en subratlla aquestes paraules. Tirar milles amb el referèndum no és eficaç. El diari El País assegura que un foro de model bolivarià faria la Constitució catalana. El diari Ara titula Veïns del Raval atemorits pels traficants de droga, mentre que El Mundo destaca Soria va dimitir després d'informar a Montoro un compte bancari de la seva mare a Suïssa.
El que fem ara és complementar tots aquests titulars amb els que trobem al portal web 324.cat, que diu la llei del referèndum invocarà acords de l'ONU i resolucions de la Haia. Detinguts tres dels militars d'Arran que van participar a la protesta de la seu del Partit Popular. Una nena de 12 anys a punt d'ofegar-se en una piscina d'un hotel a Salou. El Prat estrena dos nous vols intercontinentals a l'Havana i a Hong Kong. Blockchain, la tecnologia que vol deixar fora de joc els gegants d'internet, i en esports, Alemanya es proclama campiona de la Copa de Confederacions per primera vegada en derrotar Xile a la final per 0-1.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bona tarda a tots i totes.
Aquest dilluns a les 6 de la tarda, a Nova Ràdio Lloret, transmissió del ple de la Corporació Municipal. Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
Punt número 1.
Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i en línia a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Les 8 i 37 minuts del matí obrim la segona part informativa del Bon Dia Bon Hora. Hem de parlar de diferents temes esportius. El que fem abans és un apunt de successos perquè detenen 5 persones a Catalunya per tenir i distribuir imatges de pornografia amb nens i nadons. Els registres s'han fet a Lloret de Mar, a Montcada i Reixac, Barcelona i el Vendrell en el marc d'una operació d'àmbit estatal amb 27 detinguts.
Els detinguts tenien i distribuïen arxius d'internet a través de WhatsApp on es veien abusos sexuals a menors de poca edat. En total s'han intervingut uns 22.500 arxius pedòfils entre vídeos i fotografies després de fer 24 registres, 22 dels quals en domicilis i dos més en empreses on alguns treballadors distribuïen aquest material. L'operació va arrencar l'agost del 2015 a Cadis, des d'on s'ha dirigit.
Els agents van detectar els usuaris d'aquestes xarxes i es van localitzar a Andalusia, València, Catalunya, Madrid, Saragossa, Galícia, Castella i Lleó i les Canàries.
Un dels detinguts utilitzava dos telèfons mòbils per intercanviar i distribuir arxius de contingut pedòfil a través de WhatsApp amb suposades xarxes internacionals de pedofilia.
L'operació de la Guàrdia Civil contra la pornografia infantil a internet ha acabat amb la intervenció de 10 ordinadors portàtils, 41 discos durs, 18 memòries USB, 79 DVDs, dos telèfons mòbils i dues targetes SIM.
La investigació segueix el seu curs per intentar arribar fins als autors en els seus països d'origen. De les 27 persones implicades en tot l'estat, dues d'elles s'han detingut a Lloret.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara sí, obrim plana esportiva a la segona part del programa. Jonathan Romeo s'ha proclamat campió de Catalunya absolut en la prova dels 3.000 metres obstacles. Ho va fer la setmana passada en el míting internacional Ciutat de Barcelona.
En la classificació general, el lloretenc va ser el cinquè. De nou, va tornar a aconseguir la marca mínima. Va creuar la meta en un temps de 8 minuts, 31 segons i 81 centèsimes, a només 2 segons del primer classificat.
Amb el corredor lloretenc ha parlat el nostre company Moisés García. Molt bon dia.
Bon dia. Jonathan Romeo segueix sumant títols a la seva nova etapa en la categoria amateur, tot i que ha tornat a fer la marca mínima per poder accedir al Mundial. Recordem que ja la va aconseguir fa 9 setmanes a Huelva. Tenim als estudis l'atleta lloretenc, Jonathan Romeo. Bon dia.
Bon dia.
Va ser campió de Catalunya. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Era l'objectiu?
Sí, bueno, l'objectiu era estar al podi. I quan vaig arribar a meta... em van dir que era campió i la veritat que bastant content.
Era el míting internacional Ciutat de Barcelona. Explica'ns com va anar la prova.
Doncs va ser una prova bastant... van començar molt ràpid, eren molta gent, més de 20 persones, és una barbaritat. Aquest any toca córrer amb molta gent, és com un cross, diguéssim. I va començar així bastant ràpida. Jo, com va dir l'Isidro, era col·locar-nos a davant, perquè si no era patir darrere donant cops i tot. I va ser així, anar davant tot el rato, intentar aguantar, fins que al final doncs, vam poder estar ja cinquè del míting i campió de Catalunya.
Quan parlem de míting internacional, expliquem que encara hi ha més nivell, no? Entenem?
Sí, atletes africans, atletes també de resta d'Europa. És un campionat bastant de nivell.
Per dir aquí, quin tipus de tàctica has d'utilitzar?
Doncs aquestes curses sempre saps que sortiran a ràpid i... potser a marca, potser no, però se surt a fer marca i llavors és aguantar el tiro, diguéssim. No? Estar allà darrere i aguantar i anar escalant posicions i quedar el millor possible.
Abans de seguir, crec que ens has d'explicar que vas tenir un contratemps, no?
Sí, un bastant gran. Mai em passa. Des de que era petit, que un dia em vaig deixar el carnet d'identitat, no em passava, però bueno, amb els nervis i tot em vaig deixar les claus a casa. I em vaig adonar quan era a Barcelona i clar, quedava una hora i quart per córrer i no hi havia temps de tornar a Lloret. Llavors és el meu pare i l'Isidro que vam anar a comprar unes ràpidament aquí a Plaça Espanya al costat de l'estadi. Doncs vaig poder córrer i la veritat és que al principi no m'afecta tant, em veia com molt bé, però cada vegada que s'aprovava la cursa sí que deia ostres, que no hi ha correr i bueno, vaig córrer amb els peus que em feien molt, molt de mal, però bueno, vam poder estar allà davant i lluitar per la victòria del míting i acabant sent campió de Catalunya.
Perquè, pels que no estiguin portats en la matèria, aquests claus, què aporten a l'atleta?
Bueno, són els teus claus, vull dir, són com les teves rodes. Estàs acostumat a aquestes bambes, has provat en un entrenament aquestes sabates i després, clar, a la cursa, pues, corres més còmode. Una sabata nova, pues, què passa? Que és nova... sempre diuen que no te la fiquis una sabata nova en una cursa perquè el que passa és això, fa mal als peus, fan llagues i després ho passes malament.
Per sort vas poder acabar, vas ser campió absolut dels 3.000 metres obstacles. La marca 8.31.81, molt satisfet suposo, és una altra vegada la mínima tot i que ja la tenies.
Sí, el que buscàvem era baixar de 8.30, però la cursa també... com he dit abans, va començar molt ràpida, però a meitat es va ficar una mica lenta i el que volíem ser era baixar 8.30, però bueno, molt content per tornar a fer la marca mundial i content també per estar a prop de la meva marca, no? Estem sent molt regulars aquesta temporada. També em vaig veure molt, molt fort, intentant tirar allà, a falta de 200 metres, intentar lluitar per la victòria. Em vaig veure molt bé allà amb els africans i bueno, ara... em veig molt fort pel campionat d'Espanya, que en 3 setmanes prepararem bé, polirem errors i la veritat que bastant bé.
Per això volia preguntar, 22 i 23 de juliol, el campionat d'Espanya, que serà a Barcelona.
A Barcelona, sí, al mateix estadi.
Com l'esperes?
Doncs amb moltes ganes. Ara, després dels problemes d'ahir i tot, tinc moltes ganes, molta ràbia acumulada ara... i la veritat és que té moltes ganes de fer un bon paper i el prepararem molt bé.
Perquè hem de recordar que encara que tinguis la mínima, encara no tens el bitllet assegurat per al Mundial.
No, hem de... Els que tinguin mínim han de quedar entre els tres primers d'Espanya, i ara mateix som sis, i el més segur que sumi l'Àngel, perquè també està molt fort, i serem set, i serà una lluita molt, molt maca.
I en aquesta lluita de set, on col·locaríem Jonathan Romeo, abans de començar la cursa?
Doncs ara mateix, per com estan els mítings i tal, que he competit amb molts que competiran també com el d'Espanya, ara mateix jo em veig entre el tercer i el quart lloc, per com he quedat i tal, però bueno, jo crec que podem estar lluitant per unes medalles i no per la de bronze.
Perquè d'aquests atletes, aquests set atletes que dius, entenem que el més jove series tu?
Sí, bueno, jo i un altre, també de la meva edat, que vam pujar de promesa, i estem allà en un pique constant, però bueno...
Això és un hàndicap o una possibilitat més?
No, jo vaig com al campionat com que no jugo res, no? En veritat sí que et jugues, però intentes treure't de la ment aquesta càrrega que és anar al Mundial, llavors per mi, no sé, potser és un hàndicap, però potser no, però bueno, jo aniré a per totes i a intentar aconseguir el tiquet per anar al Mundial.
Dues últimes qüestions per aquest campionat d'Espanya. Quina preparació estàs seguint i si entre mig abans hi haurà alguna cursa més?
No, ja no fem més curses, ja hem fet tres i han estat bé, han sigut molt regulars, com he dit abans, i per preparar el campionat d'Espanya doncs seguirem igual, polir alguns errors i ja està, però entrenament totalment el mateix, que ens està anant molt bé.
I l'última, fa poc has estrenat aquesta categoria amateur, molt bones sensacions, no?, fins al moment.
La veritat és que sí, aquest any a nivell català he aconseguit les dues grans victòries, que és el campionat de Catalunya de Cross, el campionat de Catalunya de 3.000 obstacles, i la veritat és que està anant molt bé, massa bé, però bueno, ara seguir entrenant, campionat d'Espanya el 23 de juliol, i anar seguint aquests anys a la categoria sènior, que es presenta molt emocionants.
Doncs, Jonathan Romeo, esperem que tinguis moltíssima sort, recordem 23 de juliol, campionat d'Espanya a Barcelona, per aconseguir entrar entre els tres primers i accedir al Mundial. Com sempre, molta sort i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Canviem ara de disciplina esportiva. Aquesta setmana s'obren les inscripcions de la nova edició del torneig Santa Cristina de Futbol Sala. La competició, que es disputarà del 10 al 21 de juliol, es disputarà, com diem, en el pavelló del Molí.
Serà el 35è any que se celebra i ho farà amb una novetat. S'afegeix al campionat infantil. Per tant, hi haurà quatre categories: infantil, júnior, sènior i femení. El torneig Santa Cristina té com a objectiu practicar esport i, sobretot, que els participants passin una bona estona.
El torneig l'organitza el Club Unió Futbol Sala Lloret. Parlem amb el seu president, que és Josep Maria Rivera. El tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
La novetat d'aquesta 35a edició és que s'incorpora la categoria infantil al torneig.
Sí, efectivament. L'any passat vam incorporar la categoria juvenil. Fa uns quants anys vam incorporar la categoria femenina. I bé, i aquest any vam decidir pues, fer una categoria més i mirar d'anar reinventant-se mica en mica perquè hi hagi més gent que pugui gaudir de la festa major d'aquí de Lloret.
Per quin motius s'incorpora doncs, exactament aquesta categoria, que és la infantil? De quines edats estem parlant?
Estem parlant de 14 i 15 anys.
I...
Perquè bueno, durant els últims anys també hem vist que molt jovent venia a veure el torneig i vam pensar que bueno, podíem mirar de fer alguna cosa per ells i a veure si així pues, s'animen. Hi ha uns quants equips, grups d'amics que es puguin incorporar i participar en el torneig.
Hi ha la previsió d'anar incorporant més categories base?
Bueno, això no se sap mai. La qüestió és anar mirant, com t'he dit abans, reinventar-se una mica, mirar d'anar polint el torneig, perquè, clar, al cap i a la fi, aquest torneig fa molts anys sempre havia estat sènior i masculí. Bueno, doncs la demanda serà la que ens anirà dient per on anem o com anem.
Es manté la categoria femenina, no?
Sí, que la categoria femenina és important per nosaltres. Ja em sembla que fa 7 o 8 anys que es fa i llavors bueno, pues, va tenir èxit des del primer moment i sí, continuem amb la categoria femenina.
Espereu més equips que les edicions anteriors?
Bé, això va en funció de la gent i tal. Suposo que la cosa anirà més o menys com va haver l'any passat, no? Aquesta setmana la gent estan parlant, estan mirant de fer equips i suposo que fins a última hora pues, es aniran apuntant equips.
En qualsevol cas, les previsions de participació quines són?
Bé, suposo l'any passat, bueno, jo et puc parlar del que va ser l'any passat, no?
Sí.
Però clar, aquest any encara de moment és aviat. Perquè jo calculo que a partir de dimecres, dijous, serà quan la gent començarà ja a moure's, inclús fins i tot el cap de setmana.
Mm. Recordem l'esperit d'aquest torneig. Per què va néixer? Per què es va crear per primera vegada?
Bueno, aquest torneig la primera edició va ser un partit de festa major entre dos equips, fa 35 anys. I llavors, bé, a partir d'aquí, l'any següent es va tornar a repetir, es van ampliant equips i bueno, va arribar un punt, no sé en quina edició en concret va ser, que vam tenir 32 equips d'aquí de Lloret Sol.
Que ja es diu aviat, això, eh?
Sí, molts equips, molts grups, molta gent participant. També eren unes altres èpoques. Em refereixo al tema de crisis, històries, no?, i feina i gent. I llavors, bé, l'esprit, ja et dic, l'esprit va ser per poder practicar esport i fer partits durant la festa major, i sempre, jo sempre he dit el mateix, la gent que vulgui la idiosincràsia del torneig ha estat sempre perquè la gent d'aquí de Lloret pugui gaudir d'una setmana o dues, venir cada dia al pavelló, jugar i passar-s'ho bé.
Com diem, les inscripcions s'obren aquesta setmana. Els equips interessats, les persones que ho vulguin, què han de fer per apuntar-s'hi?
O bé enviar-me un WhatsApp a través del telèfon que ja consta a la publicitat del torneig, o bé enviar un mail al mail del club dient només han de donar dos o tres informacions, el nom de l'equip que es vol apuntar, la categoria i una persona de contacte amb un número de telèfon. I llavors ja els avisarem per fer el sorteig i donar-los el dossier amb explicacions de com funciona el torneig.
El torneig comença el 10 de juliol, serà en el pavelló del Molí, amb quins horaris?
En principi, els horaris de la categoria infantil serien de 7 a 8, els juvenils de 8 a 9, les noies de 9 a 10 i els nois de 10 a 12.
Estem parlant tarda-vespre.
Sí, tarda-vespre, sí.
Doncs em sembla que ja ho tenim tot dit. Josep Maria Rivera, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista. Ja anirem veient doncs, quanta gent s'apunta en el torneig aquest any.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Del futbol sala passem al futbol de camp. Lloret de Mar serà la seu del torneig internacional de futbol base Trofeu Mediterrani, que enguany arriba a la 31a edició. L'organitza l'empresa Travel Sports i reunirà equips de diferents edats. En concret, n'hi haurà 6 categories, benjamí, alaví, infantil, cadet juvenil i amateur.
La competició comença avui des del matí. Es jugaran els partits de la primera fase. S'allargarà fins al divendres. Els diferents enfrontaments es disputen de manera simultània als 3 camps de futbol, al camp municipal d'Esports, al Camp del Molí i les pistes d'atletisme.
A la passada edició, els guanyadors de les diferents categories van ser 3 equips de Madrid, 2 de Castelló, 1 de Canàries, 1 de Lleó i un altre de Tel Aviv. Per saber-ne doncs, més detalls, seguim parlant amb en Josep.
Per saber-ne més detalls, ens acompanya al telèfon Isidre Riutor. Bon dia.
Bon dia, Ivana.
Com es presenta aquesta nova edició del Trofeu Mediterrani?
Pues mira, és la 31a edició que fem aquest any i es presenta pues, molt bé, com quasi totes, amb unes expectatives molt bones. Esperem que surti tot bé i que la gent se'n vagi contenta.
Quants equips hi participaran?
Aquest any tenim 52 equips.
I en total de gent, de persones, aproximadament?
Mira, esportistes són uns 700 i total amb acompanyants i tots a prop dels 1.000.
Pel que fa als partits, quan es jugaran? Quins horaris tindran?
Doncs pues mira, comencem aquest dematí. Ara fem un desfile aquí a les pistes d'atletisme i tocarem els himnes de cada país participant i a les 10 comença el primer partit amb els 3 camps d'aquí de Lloret.
Uh-huh. Hi ha premis pels equips, oi?
I tant. Tots els equips tenen un premi per equip i després tenen unes medalles individuals, cada jugador s'emporta la seva medalla.
Us heu plantejat fer fins i tot una categoria femenina?
Sí, hem tingut. El que passa que aquest any no ha tingut acceptació, però han tingut molts anys categoria femenina. El que passa que, bueno, a vegades tenim inscrits de femenins, però aquest any no tenim cap.
Mm-hmm. Veiem que en la passada edició els guanyadors de diferents categories van ser 3 equips de Madrid, 2 de Castelló, 1 de Canàries, 1 de Lló i 1 de Tel Aviv.
Sí, aquest any també tenim els israelites, tenim equips francesos, israelites, com t'he dit, italians, d'Hongria, de Malta, i tenim un equip americà, de Jamaica.
Déu-n'hi-do la diversitat,
sí.
Oi?
Sí, sí, molta diversitat.
A més, les categories també van des de Benjamí fins a Amateur.
Amateur, correcte. Les tenim totes aquest any. Menys el pre-Benjamí i el femení, però quasi sempre els tenim totes.
Sol haver-hi públic?
Sí, i tant. La majoria dels equips venen amb acompanyants, amb els pares i familiars. Sí, sí.
Doncs esperem que sigui tot un èxit. Fins quan ben bé s'allarga el torneig?
Mira, doncs comencem avui fins divendres, que fem l'entrega de trofeus aquí al camp municipal de Lloret a les 2 de la tarda.
O sigui que...
Tenim aquí moviment.
La gent apretada, eh?
Sí, sí, sí. Bastant.
Molt bé, doncs Isidre Riutor, gràcies per tota aquesta informació. Esperem que el temps acompanyi.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, bon dia.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Nova Ràdio
Lloret. 5 minuts i arribarem a les 9. Acabem el programa d'avui centrant la nostra atenció en el cap de setmana, perquè el proper diumenge se celebra la 32a travessia de la Badia de Lloret. L'organitza com cada any el Club de Natació. S'espera superar les 300 persones de l'última edició.
Enguany hi ha una novetat. La cursa serà oficial. Això significa que hi haurà àrbitres i els nedadors portaran un xip que informarà el temps exacte en què completaran el recorregut.
Com en les darreres edicions, hi haurà dues travessies, una de 1.200 metres que anirà d'una punta a l'altra de la platja i una altra de 450 metres destinada a les persones que no estan habituades a nadar.
La primera travessia serà a les 10 del matí des del Mirador dels Campions, la segona una hora més tard des del Club Nàutic. En tots dos casos, l'arribada serà al passeig de Sa Caleta.
D'altra banda, s'ha informat de la creació d'una lliga de curses en aigües obertes, s'anomena Girosona, i inclou les comarques de Girona i també d'Osona. Ampliem tota aquesta informació amb la presidenta del Club de Natació Lloret, que és Olga Valls. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com van les inscripcions, de moment?
Doncs mira, de moment van força bé. Ara ja tenim uns 125 inscrits, si no m'equivoco, però com sol passar sempre, és aquesta última setmana que les inscripcions online estan obertes fins divendres a les 8 del vespre, i el mateix dia sempre tenim un gran nombre de gent que s'apunta el mateix dia perquè no sap si podrà venir o no, perquè se n'entera inclús que el mateix dia.
I venen el mateix dia, no?
Sí, 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 i tant.
Per què s'ha decidit que la cursa sigui oficial?
Doncs mira, el fet de... Més que res, el fet de fer-la oficial va ser l'entrar en el circuit aquest de Girosona, que és a la zona també on competim amb competicions de natació. I, esclar, hi havien de ser totes federades. Ja ho havíem pensat fa uns anys enrere de fer-ho, però bueno, aquest any ha sigut tot el canvi tot de cop, però que la gent no s'espanti, que per el fet d'haver-hi àrbitres i de que vagi amb xip, la gent pot anar al seu ritme, com va sempre, hi haurà els que arriben primers, però no descartem a ningú de que pugui fer la travessia.
Però el fet de que sigui oficial vol dir que forma part de tot un circuit de travessies?
Bueno, està dins el calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, per tant, puntua per als que en fan moltes d'aquestes, i és la primera etapa del primer circuit d'aquest que heu anomenat de Girosona, uh-huh. Que és un circuit innovador perquè inclou tant travessies a mar com a l'Estany de Banyoles, com al Pantà de Sau, al riu d'Olot i a l'estany de Puigcerdà.
D'acord, doncs déu-n'hi-do. I la primera és aquesta, la de Lloret.
Sí, som els que comencem el circuit i aquest diumenge amb la nostra primera, amb la travessia de la Badia de Lloret.
Hi ha alguna restricció de participació pel que fa a les categories? Què ens pots explicar més, Olga?
A veure, a la travessia gran, a la de 1.200 metres, poden nedar nedadors a partir de 12 anys, o sigui, nascuts el 2004, doncs considerem que és més petit. Sí que hi hauria algú que ho pogués fer, però per poder nedar amb seguretat és aquesta l'edat idònia. I a la travessia petita dels 450 metres ho poden nedar a partir de 8 anys, o sigui, nascuts el 2008.
I sabem que venen gent de totes les edats.
Doncs sí, cada any tenim gent de totes les edats, de petits, grans i de quasi d'arreu de Catalunya, inclús, com us deia, estrangers que estan aquí o de vacances i se n'enteren que hi ha aquesta travessia i la venen a fer.
La gent interessada per apuntar-se, entenem que s'han de posar en contacte amb vosaltres, no?
S'ha de fer a través de la nostra pàgina web, que és cnlloretdemar.com. Allà ja hi ha un link on es poden fer per allà les inscripcions, i si no, el mateix dia, de 8.30 a 9.30 del matí, a la zona del passeig de Sa Caleta, de l'arribada, allà tothom ha d'anar allà, tant els que se volen inscriure com els que no, perquè també es fa l'entrega dels xips.
D'acord, per tant, una mica els preparatius són allà, i també doncs, sí, les inscripcions d'última hora.
Sí, tot està concentrat en el passeig de Sa Caleta.
Doncs, Olga, no sé si ens deixem alguna cosa per explicar.
No, jo crec que no, que la gent de Lloret s'animi, que ara, sobretot, portem uns anys que hi ha moltíssima afició a fer travesses al mar, o la gent que nedi en el mar, i més aquests anys que portem que tenim aquí a Lloret les vies braves, que la gent s'animi, que és una travessia molt, molt maca.
Doncs queda dit, ho recollim, Olga Valls, del Club Natació Lloret. Moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs fora de temps, posem el punt i final en aquest Bon Dia, Bona Hora d'avui, dilluns, dia 3 de juliol del 2017. Us hem acompanyat en directe Josep Altafulla i Rosa Giral.